Bé, bon dia. Avui tenim els estudis d'Imagina Ràdio el portaveu adjunt de Junts per Catalunya al Congrés dels Diputats, Josep Maria Cruzet. Bon dia, Josep Maria.
Molt bon dia, moltes gràcies per convidar-nos.
Fa un parell de setmanes vam parlar també per telèfon sobre el decret Omnibus i el paper de Junts a Madrid, però avui m'agradaria aprofitar este ratet per deixar la política de banda, en la mesura de lo possible, i que parléssim una mica sobre qui és Cruzet, més enllà del seu càrrec. I, per tant, per a començar, explica'ns com vas iniciar-te en política.
Bé, jo arribo a la política de l'àmbit municipal. Molta gent hi fem cap per aquesta via. Jo, veí de Riudoms, vinculat a diferents entitats del meu poble, i en el seu moment feia el pas per seguir treballant pel meu poble, però en aquell cas des de l'Ajuntament de Riudoms. I allí començo la meva carrera en l'àmbit municipal, i d'allí em porta altres camins, doncs, sempre amb aquesta vocació de dedicar el temps en interès general del país i de la seva gent.
I abans de la política municipal, una pregunta més íntima. Venga. Vas arribar a ser delegat de classe?
Era delegat de classe.
Sí.
Que bona.
A quins cursos? Va ser molt... Doncs... Eres el típic que eres delegat molts de cursos o només va ser una cosa
esporàdica? No, vaig ser amb alguns quants cursos, sí. Era aquella sensació de dir... de defensar la classe davant de vegades coses que et semblaven injustes o el que sigui, que és el que fan normalment els delegats, intentar canviar exàmens, dies d'exàmens o qüestions d'aquest tipus, sí.
I llavors en aquella època...
Aquesta no me l'havien preguntat mai, eh?
I llavors en aquella època també t'havies imaginat arribar fins a aquí on estàs avui o també ha sigut
no.
Una cosa casualitat?
No, jo crec que, almenys en el meu cas, en cada moment he fet allò que he cregut que era més convenient, des de l'honestedat amb un mateix, que vol dir que si tu creus que pots aportar, doncs t'ofereixes. Si et plantegen un repte, doncs consideres agafar-lo o no. Jo tinc una màxima, en política és molt important no demanar mai ser-hi, sinó que et plantegin ser-hi, perquè d'aquesta manera tens llibertat de pensament i llibertat de decisions, perquè al final no et deus a que tu hagis sol·licitat ser-hi, sinó que t'hi han plantejat. Fixeu-vos que jo havia estat president del Port de Tarragona, finalitzo la meva etapa al Port de Tarragona i m'acomiado de la política. Faig una roda de premsa i dic que deixo la política, me'n torno a la meva vida privada i professional, i de fet estic treballant durant un temps, i és després, amb les circumstàncies que viu el país i davant unes eleccions anticipades a Madrid i tot això, que es planteja la possibilitat, doncs, d'anar-hi, i em demanen si vull anar-hi. I es produeix aquest efecte que jo dic, no sóc jo que aixeco el dit i dic vull anar, doncs, de diputat a Madrid, sinó que se'm planteja si acceptaria el repte. I és amb aquesta realitat que hi torno per intentar, doncs, defensar novament el territori.
I ara que estàs a Madrid, com és una setmana teua? Vius a Madrid tota la setmana i tornes els caps de setmana, o com és una setmana?
Mira, el fàcil seria viure a Madrid tota la setmana, d'acord? Sí. Seria la manera de tindre una vida tranquil·la. Però això té unes conseqüències, des del meu punt de vista, que és que al cap d'un temps t'estàs desconnectant del territori que tu representes, i com més passa, més poc ets del teu territori i més ets de Madrid. Per tant, el grup de diputats de Junts per Catalunya el que fem és concentrem la nostra activitat a Madrid en 3 dies i arribem el dimarts a primeríssima hora del dematí amb el primer tren que arriba a Madrid,
sí.
I tornem els dijous amb els últims trens del dia. I per tant fem dimarts, dimecres i dijous amb gairebé doblant jornada a Madrid. D'aquesta manera ens queden la resta de dies per fer territori, com per exemple avui, som un divendres,
sí.
I estic fent Terres de l'Ebre, i per tant cada setmana, els dilluns i els divendres, jo els dedico a fer intensament alguna de les comarques de la meva demarcació, de tal manera que me les pugui, doncs, anar recollint aquelles demandes i aquelles necessitats que hi ha.
Clar, perquè també has estat, abans comentàvem, que has estat també més de 10 anys alcalde de Riudoms i, per tant, molts anys en política municipal, que t'hauran donat també més d'una i de dues anècdotes, però tota aquesta època com la recordes?
Mira, la recordo amb molta estima, bàsicament perquè jo aquí havia fet una promesa des d'aquesta manera d'entendre la política, que és algo temporal i efímer. Jo havia dit sempre que només seria alcalde o 2 o 3 mandats, que sota cap concepte em seria més. I quan estava acabant el tercer mandat, doncs vaig anunciar que deixava la política municipal, i la vaig deixar. Havia fet 3 majories absolutes i, per tant, podia haver hagut més cicle polític. I, en canvi, vaig decidir que després de 12 anys a l'alcaldia d'un municipi era suficient i que calia donar relleu. I vaig deixar la política municipal. Deixar-ho d'aquesta manera que marxes, per tant, perquè decideixes marxar, no pas perquè perdis unes eleccions, sí, et produeix una sensació posterior de molta, m'atreviria a dir, de pau política. Jo vaig per Riudoms i la gent em crida en alcalde encara.
Clar.
I d'això em fa ja 5 o 6 anys i els veïns a la millor et truquen per si els hi pots donar una bona opinió o segons tu què creus que han de fer en determinat tema i tot això. I això fa que el record que te'n queda sigui un record absolutament excepcional en positiu.
I et planteges també tornar a presentar-te a una alcaldia de Riudoms?
No, no pas.
No.
No pas.
Ja és una, època que ja ha passat.
No perquè... Sí. Jo defenso molt fermament que quan tu tanques una etapa l'has d'haver tancat per sempre. De fet, sí, a mi no em troba ningú donant, per exemple, opinió en l'àmbit de la política municipal. Mani qui mani, siguin les sigles que manin. Jo respecto molt institucionalment que un cop un marxa d'una institució ha de procurar no donar-ne opinió ni en bé ni en mal, ni pertorbar el dia a dia d'aquella institució.
Molt bé. I parlem ara un moment sobre Junts per Catalunya, perquè, com diem al principi, a nivell estatal també sou claus per aprovar qualsevol mesura. Però des de dins del partit, com esteu vivint aquesta etapa ara? És més, ho veu més com una oportunitat o com una pressió constant?
No, no, com a pressió no. Et ben asseguro que ens apreten molt,
sí,
moltíssim. I jo crec que comencen a entendre que com més ens pressionen, pitjor els hi va els que ens pressionen. Nosaltres tenim al capdavant la Míriam Nogueres,
sí,
segurament els que l'hagin pogut anar seguint ja han identificat aquest caràcter fort i contundent i irreductible en quant a la defensa d'allò que entenem que és important pel nostre país, i per tant, quan tu tens al davant algú d'aquest perfil i l'equip respira aquest perfil, com més te pressionen, doncs més te sents ferm en el que demanes. Per tant, que ens apretin el que vulguin. De fet, com més ens apretin, millor, més bé ens ho passem. I és una oportunitat. I evidentment, hi hem de dedicar un esforç ingent, perquè nosaltres només som 7 diputats i els grups polítics que tenim al davant, doncs, ne tenim de més de 100 diputats. El govern de l'Estat, doncs, té tots els seus ministeris doncs, al seu servei, per tant, estructures de funcionaris molt potents que treballen per l'estratègia del govern de l'Estat, i nosaltres només som 7. Però és veritat que aquests 7 diputats sovint decideixen les polítiques que passen. I, per tant, sí, sovint tenim allò que és el més important i interessant en política, que és que acabis traslladant la necessitat que et demana la gent de resoldre un determinat tema en solucions. Per exemple, visites en el territori en clubs esportius, et traslladen la problemàtica de que la inspecció de treball els hi aixeca actes per obligar que els entrenadors, que moltes vegades són joves que dediquen 7 o 8 hores a la setmana a entrenar un equip de nens o nenes petits,
sí,
han d'estar cotitzant a la Seguretat Social. I que això, els mínims de cotització a la Seguretat Social són tan alts que impossibilita la viabilitat econòmica dels clubs. 3 o 4 mesos després, en unes negociacions, nosaltres resolem que els entrenadors dels clubs esportius sense ànims de lucre, per tant, no l'entrenador del Barça, per entendre'ns, tinguin la bonificació del 100% del cost de la Seguretat Social. Això hi ha clubs que els hi representa de 12-14 mil euros d'estalvi anual, que és la diferència entre tindre recorregut o no tindre'n en els pròxims anys. Això és la imatge del que és la política efectiva i la satisfacció que ja produeix.
Molt bé. I quins són els temes que més vos preocupen també ara mateix al Congrés i també a tu en concret com a portaveu adjunt?
Bé, nosaltres treballem en diferents nivells. O sigui, hi ha el que serien les macronegociacions, aquelles que es porten mensualment a Brussel·les, de negociació entre els PSOE i Junts per Catalunya, que surten de l'acord d'investidura, aquell acord que marcava un àmbit de negociació internacional, per entendre's, i allí es parlen i s'avancen negociacions amb grans temes de país, per exemple, el traspàs integral de les competències d'immigració cap a Catalunya, i després també treballem en els altres àmbits més sectorials,
sí,
on podem estar treballant temes molt transversals, com pot ser la reducció de l'impost de societats que ara hem aconseguit que paguen les petites empreses que tenen menys de 50 treballadors, de tal manera que en lloc de pagar el 25% d'impost de societats, en els pròxims anys es anirà reduint fins a pagar només el 20%, d'acord? Vale. O temes molt sectorials, per exemple, que els centres ocupacionals, els centres que tenen persones treballant amb discapacitat, resulta que tenien una problemàtica, que és que si aquests treballadors que tenen allí s'anaven al sector privat a treballar, perdien la seva prestació. Això què feia? Que la persona amb una discapacitat reconeguda i una prestació econòmica assignada no volia mai anar a treballar al sector privat per por a perdre la prestació, que li havia costat molt la tramitació per aconseguir-la. Això col·lapsava els centres especials de treball, perquè ningú que hi entrava se'n tornava mai al mercat laboral, i, a més, no servia la reinserció que fan aquests centres per preparar els treballadors per anar-se'n al sector privat. Vam aconseguir modificar la llei de tal manera que si algú que treballa en un centre d'educació, un centre especial de treball, se'n va al sector privat, la prestació se li paralitza mentre està treballant, i si mai perd la feina, se li torna a activar automàticament. Per tant, des de les grans coses de negociació fins a les petites, és on estem en aquests moments avançant.
I tornant cap al territori, quins creus que són també els principals reptes que hi ha ara a la demarcació de Tarragona, però també a nivell de Terres de l'Ebre?
Bé, aquí tenim grans temes a batallar. El Delta de l'Ebre és un d'ells, d'acord? Aquí, en els últims mesos, vam aconseguir que la taula de consens del Delta de l'Ebre pugui participar com un actor més en la que era en la Comissió Bilateral Estat-Generalitat. Era inversemblant que el futur del Delta es decidís des de Madrid a 500 quilòmetres, des de Barcelona a 200 i pico quilòmetres del propi Delta. Per tant, era una barbaritat. Això està resolt, però no n'hi ha prou. El Ministeri i la Generalitat entenen que el futur del Delta és marcar una nova zona del límit de marítim o terrestre i deixar que el mar vagi, diguem, tornant a reformular el Delta, encara que això perdi territori. Nosaltres entenem que aquesta no és la via. El territori demana que es consolidi amb aportacions de sorra al perímetre actual, i, per tant, aquest és un dels temes de batalla. Per tant, des de l'àmbit ambiental, això. Des de l'àmbit d'infraestructures, home, el tercer carril de l'autopista AP7 és clau. Les sortides de l'autopista AP7 que fan falta en el territori també s'han de portar a terme. En parlen moltíssim, però no les veiem avançar. I després temes com ara la variant de Gandesa, que també fa anys i anys que en parlen i no hi ha manera de portar-ho a terme, i estem posant el focus, o també el que és el terminal de mercaderies que ha de tindre les Terres de l'Ebre per tal d'aquest moment excepcional que viu les Terres de l'Ebre. Jo sovint us ho dic, potser des de dintre costa més de veure, però jo aquestes terres me les estimo molt, però jo sóc del Camp de Tarragona i, per tant, hi tinc aquesta perspectiva de la distància. I el moment dolç que viu les Terres de l'Ebre és increïble i excepcional. I per tant, s'ha d'aprofitar.
I ara ja deixem de banda la política i anem acabant. I abans d'acabar jo et volia fer dues preguntes, i és la primera. Al principi em comentaves que són 3 dies a Madrid i els altres estàs aquí al territori, però quan el teu temps lliure, què és el que t'agrada fer?
Doncs el meu temps lliure m'apassiona dedicar als de casa.
Estan els de casa.
Amb els de casa. La meva dona i els meus fills, jo sempre explico que si he pogut fer política ha sigut perquè ells han estat extremadament generosos, no demanant-me estar el temps que tot tenien tot el dret de demanar-me que estés amb ells, i per tant, de seguida que tinc una estoneta, jo em tanco amb els de casa i fer vida amb ells és el que més m'agrada.
I també l'última pregunta, estem a Imagina Ràdio, que és la ràdio musical de les Terres de l'Ebre, així que abans d'acabar te demanaré que em digues una cançó per acabar l'entrevista.
Mare meva! Mira, anirem amb una cosa molt clàssica, però que sovint em marca el que fem a Madrid, que és la banda sonora de L'últim Moicà. La peça principal jo crec que fa vibrar aquella part emocional de dir la lluita és important per aconseguir els resultats que un es proposa.
Molt bé, moltes gràcies, Josep Maria Crosset, per vindre avui aquí als estudis d'Imagina Ràdio, i a vosaltres, oients, us deixem en la cançó de L'últim Moicà.